Dani Prieto-Lambre, catedràtic de farmacoepidemiologia de la Universitat d'Oxford. Què tal, doctor Prieto-Lambre? Molt bon dia.
Molt bon dia, Xavi.
Bueno, primer de tot, per l'experiència que teniu al Regne Unit, que és d'on... Anava a dir que és d'on prové, però vaja, és on l'heu detectat, perquè al Regne Unit ja sabem que és on es busquen més variants, hi ha més anàlisi des d'aquest punt de vista. Quina experiència en teniu? Hem d'estar preocupats d'aquesta variant o no especialment?
Bé, és encara una mica d'hora per decidir si és una variant molt preocupant o no. De moment l'han posat a la llista que en diuen variants d'interès, encara no variants de preocupació. De moment hi ha 15.000 casos, es veu que creix més ràpid que la Delta. Hem passat d'un 3% dels casos a mitjans de setembre a ser aproximadament un 6% a finals d'octubre. I tenim algunes dades molt precoces, molt inicials del que implica la variant, si vols les puc compartir.
Sí, i tant. Endavant.
Sí, doncs, bàsicament el que semblaria en l'informe setmanal que fa el que abans es deia Public Health England, que ara s'ha canviat de nom i es diu UKHSA, que és l'agència, diguéssim, que fa vigilància epidemiològica, és que és una variant que té unes mutacions que fins ara no teníem conegudes o no s'havien marcat amb variants prèvies. Com us deia, uns 15.000 casos, s'ha detectat a 33 països. Curiosament o no, són els països on es fa més seqüenciació, és a dir, que és d'aquelles variants que no sabem ben bé on s'ha originat i ja estem veient on mirem, bàsicament. I l'única dada que sembla cada vegada més robusta és que potser té una mica més de creixement o més ràpid que la Delta original, diguéssim. Les estimacions d'aquesta agència que us deia són aproximadament un 17%, un 20% més que la variant original. I el que no sabem encara és si aquest creixement més ràpid es deu a que té una millor transmissibilitat, si és que té un cert escapament vacunal i això li dona un avantatge, o si simplement és que està sobrerepresentada en les zones d'Anglaterra on hi ha més casos, i aleshores el que passa és que com que tens més creixement en aquelles zones, no? Si allà és on n'hi ha més d'aquesta variant, acabes sumant més casos en total, no? Estan fent-se estudis i jo crec que en les properes 2-3 setmanes tindrem moltes més dades de transmissibilitat i de severitat, no? De si porta més ingressos o més malaltia severa.
Però és probable que si és més infecciosa acabi sent la dominant també a casa nostra, no?
Si és així, sí que és probable. El que passa és que encara no ho sabem del tot del cert, no? Penseu que ara mateix viatjar d'Anglaterra a Catalunya, que jo ho vaig fer fa poc per qüestions professionals, sí. No és gaire complicat, vull dir, no t'has de fer ni un test per anar-hi, no? Per tant, en aquest sentit no hi ha restriccions i és molt, molt probable que segur que s'estengui.
El fet que ara mateix el Regne Unit, on vius, sigui dels pitjors països d'Europa pel que fa a la situació pandèmica, ara em mirava unes dades del Biocom, no? Que fa aquesta comparativa dels països del nostre entorn. Espanya ara mateix és el país de la Unió Europea i de tots aquests països de l'entorn que té les taxes de rebrot, per exemple, més baixes. Està a 49 punts al conjunt d'Europa i el Regne Unit esteu fregant els 1.000 punts. Té alguna cosa a veure amb aquesta variant o és que, com ens has explicat altres vegades, es van aixecar les restriccions massa d'hora i de forma massa general?
Jo crec que a dia d'avui és un cap de turc. És molt fàcil atribuir la responsabilitat a una variant i no entendre les responsabilitats diferents que existeixen, no? Jo crec que el nombre de casos que tenim a Anglaterra es deuen a aquesta aixecada de restriccions i una mica el que implica això a nivell poblacional, que la gent passi de pàgina i digui a partir d'ara ja no hi ha virus, no? No és només el tema de les mascaretes, que és una cosa que potser sí posa molt d'èmfasi, sinó també el fet de que aquí si tens símptomes et fas una PCR, però fins que et ve el resultat tot el teu entorn pot fer vida normal. Si després et ve una PCR positiva, doncs ja has estat escampant el virus, no? Hi ha hagut una vacunació molt, molt tardana dels adolescents de 12 a 15 anys, així com al principi aquí a Anglaterra es va començar molt aviat la vacunació, i molt bé, a principis d'aquest any la vacunació dels adolescents han trigat moltíssim a iniciar-la perquè hi havia dubtes entre el comitè científic del govern. no sé si heu sentit a parlar, però hi ha un dels laboratoris privats subcontractats pel govern que ha fet, bueno, és tot un escàndol, aquí s'està investigant, però van haver-hi 40.000 casos de falsos negatius que el laboratori aquest havia reportat com negatius que després s'ha investigat i eren positius. Imagineu-vos el que implica 40.000 persones repartint el virus pensant que són negatives.
Però que era un error en els testos?
Sí, sí, el laboratori aquest és un laboratori del southwest, del sud-oest d'Anglaterra, on va haver-hi aquest problema i ara s'està investigant el que això ha implicat, però va haver-hi un parell de setmanes on la gent es feia, aquí ens fem cada setmana dos o tres vegades un test ràpid d'aquests de screening, i hi havia molta gent que estava donant positiu amb aquests tests i en la PCR donaven negatiu, tot i que això pot passar, òbviament, no és una cosa impossible, hi havia més del que pensàvem, i quan s'ha investigat s'ha vist que s'estaven concentrant molt en una zona d'Anglaterra on hi havia aquest laboratori subcontractat que ara s'ha vist que no complia, diguéssim, els requisits, no? I això pues, implica bàsicament un creixement encara més ràpid allà, no? I després el concepte aquest que en diem d'overshoot, no? De que aquí hem arribat amb unes xifres molt altes de transmissibilitat, amb una R que no és tan diferent de la vostra, realment, Nosaltres ara anem amb una R d'1.1.2, però clar, és que tenim un nombre tan gran de casos, que aquest és el concepte d'overshooting, no? Tenim un nombre tan gran de casos que una R d'1.1 implica pues, que ara anem a 40-50.000 casos al dia, no?
Uf, que això és una autèntica barbaritat, clar. En la comparació, des del teu punt de vista, ara, tornant a mirar-me les dades, veia que els països que tenen menys incidència del nostre entorn, en general, són països càlids. Portugal, Itàlia, Malta, Espanya, hi ha aquí al mig també Suècia, que no seria un país càlid. Creus que té alguna cosa a veure que els països potser més freds estiguin tenint incidències més altes? O hauríem d'anar mirant cas per cas els nivells de vacunació i seria molt més complex que senzillament això?
Jo crec que és més complexa que això. És, a aquestes alçades jo crec que ja, i a Catalunya ho heu viscut durant l'estiu, no es pot dir que aquest virus baixi la seva activitat quan hi ha millors temperatures, però sí que és evident que tots els virus respiratoris tenen un avantatge quan ens tanquem a casa o quan ens tanquem en entorns tancats i no en entorns exteriors, no? Per tant, l'hivern segur que empitjora la situació a tot arreu. Jo crec que simplement un concepte que potser no, o un tema que no se li dona molta importància és el temps, no? Jo crec que ara, com he dit en altres situacions o en altres moments, estem amb aquesta onada, diguéssim, de sortida cap a l'endemicitat, de passar de la pandèmia cap a l'endèmia, diguéssim, on el virus es quedarà aquí i conviurà amb nosaltres i tindrem onades d'hivern, però no tindrem el que hem viscut en el passat, esperem. I aquesta onada de sortida ha començat molt abans a Anglaterra i hem assumit una onada molt gran. Hem acceptat, o fins i tot el govern, no? I el ministre de Sanitat aquesta setmana deia que assumien que tindríem fins a 100.000 casos al dia. I aquesta onada va molt abans al Regne Unit perquè nosaltres vam vacunar abans també, no? I si ara es perd una certa activitat de la vacuna, la perdrem abans que els països que anàveu uns mesos per darrere.
S'està perdent capacitat de no sé si pels estudis que s'estan últimament, la vacuna està perdent efectivitat, com ahir hi havia algun diari que apuntava algun estudi intern que tenia el Ministeri de Sanitat, que ja notaven que potser algunes de les vacunes estaven perdent capacitat, solvència, perquè ja pràcticament fa un any que es van començar a inocular.
El que veiem amb els estudis que jo he vist d'Israel, d'Estats Units i del Regne Unit seria que, tot i que no es perd l'activitat contra malalties severes, és a dir, la gent que està vacunada amb dues dosis segueix estant molt ben protegida contra ingrés hospitalari, mortalitat i demés, sí que es va perdent una certa activitat contra la infecció en si mateix, no? I certament aquí a Anglaterra veiem com els signes del que segurament és esperable, que és que a partir dels 6-9 mesos després de la segona dosi és més probable que t'infectis. De fet, és possible que en algun moment, quan haguem aconseguit vacunar tot el món, diguéssim, i tinguem el virus sota control i sigui endèmic, assumim, i això és un debat molt interessant, quasi filosòfic, que algun dia s'ha de fer, assumim uns nivells d'aquesta malaltia en la població i no vacunem cada 6 mesos, sinó que, diguem, no sé, vacunarem cada any potser la gent gran, com fem amb la grip, però assumirem que hi haurà un cert nombre de casos cada any, que tots ens exposarem a aquest virus en algun moment de la vida i que es tornarà en algun moment endèmic i el passarem com qui passa un refredat, no?
Però això veurem quan sortim de la pandèmia, però ara mateix tu veus clar que hi haurà terceres dosis de forma generalitzada, suposo.
Desgraciadament, i dic desgraciadament perquè jo crec que seria molt més important posar primeres i segones dosis a tota la gent de més de 40 o 50 anys a la resta del món on encara no estem aconseguint vacunar. Jo crec que Europa i Estats Units es posaran terceres dosis a la majoria de la població de més de 50 o 60 anys en algun moment.
I dius lamentablement, no ho veus del tot necessari.
Dic lamentablement per ordre de prioritats. Clar. Crec que és molt més important que vacunem altres zones del món. També és veritat que ara la producció de vacunar està augmentant de forma exponencial, no? Però hi ha uns certs reptes logístics, no? de vacunació a zones rurals i a zones del planeta on és més difícil arribar, que jo crec que com a humanitat no estem assolint i intentant arreglar d'una forma seriosa i respectuosa amb la nostra espècie, no? I pensar que estarem donant terceres dosis, per exemple, a aquest país on jo visc, a quasi tota la població de més de 50 anys en els propers 6 mesos, mentre tenim països d'Àfrica i de Llatinoamèrica i d'altres parts del món amb menys d'un 5% de la població vacunada, realment és molt dolorós.
Deixa'm fer-te un parell de preguntes més que tenen a veure amb la vacunació. Ahir teníem el pediatre i epidemiòleg Quique Bassat, el doctor Quique Bassat, aquí al programa, i li plantejàvem, quan arribin les vacunacions de menors de 12 anys, què és el que ell recomanava, no? I ell deia, mira, amb la situació pandèmica en què ens trobem avui a Espanya, no tinc tan clar el risc-benefici de vacunar menors de 12 anys, de forma generalitzada, no? O sigui, posava dubtes. La teva opinió quina és sobre aquest aspecte?
Bé, la meva opinió és que l'avaluació del risc-benefici d'una campanya vacunal és molt difícil fer-la amb les dades d'avui. Això ja ho hem viscut en el passat, no? Quan dèiem, no sé si val la pena posar vacunes de Janssen o d'AstraZeneca a gent jove perquè hi ha molt poc virus en la població, no? I a l'estiu pensàvem al revés, no? S'ha d'anar per davant del virus, no podem esperar a tenir més infeccions per aleshores dir, ui, ara sí, ara posem-les, no? Perquè és una mica el que ha passat aquí a Anglaterra, no? Clar. On ara bàsicament tenim un creixement molt ràpid que claríssimament, si es miren les dades, ha vingut de les escoles secundàries, nens de 12 a 15 anys que s'han infectat. Hi ha hagut un moment on el 8%, quasi un de cada 10 d'aquests nens tenien la malaltia i l'han traspassat als seus convivents, no? Que són gent de 40, 50 anys o fins i tot els seus avis, que són gent de 70 o 80. Jo crec que l'avaluació del risc-benefici l'haurem de fer quan tinguem les dades dels assajos clínics i puguem seure tranquil·lament i mirar-nos cap a on va en aquell moment la situació de la pandèmia i quin és el benefici del risc. També jo crec que quan es miren el benefici riscs de la vacunació en gent jove, és obvi que a nivell individual és més difícil entendre que sigui molt beneficiós vacunar, molt més beneficiós que arriscat, però també és veritat que la majoria d'efectes secundaris que estem veient de les vacunes, fins i tot en gent jove, això que en diuen la miocarditis o la inflamació del miocardi, en els estudis que nosaltres estem fent, ho veiem molt més freqüentment en nens o adolescents o gent jove que agafa la malaltia que en gent vacunada, és a dir, que a vegades pensem, no, en general el virus és poc, d'una malaltia poc seriosa en els joves, i la vacunació en un de cada, no sé, mig milió pot donar una d'aquestes complicacions. Bé, quan mires els que agafen la malaltia també tenen miocarditis, pericarditis i a vegades molt més severes que les causades per la vacunació. És a dir, que ens falta una mica de dades i una mica de temps per prendre aquesta decisió.
Bueno, està bé, perquè aquí crec que et trobes amb el doctor Bassat, no? Perquè ell deia, és que depèn una mica de l'estat de la pandèmia en general, perquè has de calcular el risc de posar-te una vacuna a uns nanos en un moment en què la pandèmia està molt avall, no? O que potser l'estàs superant, depenent de la situació en què ens trobem, perquè el risc d'infectar-se és baix i llavors vol dir que el risc d'acabar agafant una miocarditis per la infecció a una criatura és molt baix, i en canvi posar-se una vacuna i acabar tenint una miocarditis, doncs veu-te uns efectes secundaris, no? O sigui que aquí hi ha un equilibri molt difícil, molt complex d'estabilitat, que no està tan clar en els menors de 12, però en tot cas haurem d'analitzar-ho quan tinguem totes les dades. Volia fer una darrera pregunta de cap on anem, des del teu punt de vista, Dani, i els pròximes setmanes i mesos, si això encara se'ns allargarà una mica, o sigui, la sortida definitiva d'aquesta pandèmia, quan creus que la podem fixar?
Jo crec que ara és el moment en què m'equivoco, perquè aquesta darrera pregunta té amb el Xavi.
És trampa perquè és la de la bola de vidre que no té ningú, efectivament.
Sí. En tot cas, sense bola de vidre, però amb models matemàtics, que és l'eina que tenim els epidemiòlegs, semblaria que, com a mínim, salvant sorpreses que hi hagués alguna mutació que s'escapés a la immunitat vacunal i de més, assumir en l'escenari més probable, el que és d'esperar és que en els propers mesos tinguem una onada d'hivern una miqueta més gran que la que esteu veient ara, és a dir, que fem l'onada aquesta de sortida creixi durant l'hivern, que hi hagi una certa coexistència amb la grip, que segurament ens complicarà una mica la vida, i que cap a la primavera del 22 podem pensar en considerar aquest virus endèmic en la nostra població, és a dir, que hi haurà casos, però que no implicarà un canvi en el nostre estil de vida, diguéssim, no? Sí que pot ser que haguem de fer revacunacions, però no que haguem de fer restriccions, diguéssim, de salut pública com les que hem viscut darrerament. Aquesta és l'escenari més probable en tots els models matemàtics que jo he vist.
Horitzó primavera del 22, per tant.
Horitzó primavera del 22 per assumir que el virus ja serà endèmic, i el que et deia, jo crec que, i això és una qüestió quasi per convidar filòsofs i gent que es dedica a altres coses que no a mi, per decidir quin nivell de malaltia considerem acceptable, no? Quin nombre d'ingressos per setmana assumim, tindrem sempre una sala Covid a tots els hospitals de Catalunya i d'Espanya i d'Europa. Aquestes decisions s'hauran de prendre per decidir en quin moment deixem de vacunar i revacunar i revacunar i intentar lluitar la malaltia amb altres eines.
Doctor Dani Prieto Alhambra, com sempre és un plaer. Moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
El catedràtic de farmacoepidemiologia de la Universitat d'Oxford, que ja situa aquest horitzó de 2022 com... No és el final de la pandèmia, sinó la... En què... Però sí, de fet és el final de la pandèmia perquè passa a ser una malaltia endèmica, diguem-ne, no?